Bon vespre i benvinguts una setmana més a la Tertúlia Proscrita. Avui la Comissió de Justícia ha aprovat el que sembla que ara sí serà el text definitiu de la llei d'amnistia. Què diu exactament? Quins són els canvis que suposarà? Ho analitzarem a continuació amb el Bernat Antebatxin.
Hola, Txell, què tal? Bona tarda.
Bon vespre.
Bon vespre.
Bona tarda, no és correcte. I bon vespre, Josep.
Bon vespre.
Tornem a parlar de la llei d'amnistia. No n'hem parlat mai, en aquesta tertúlia?
No. Direm coses noves.
Bueno, sí. Doncs una de cal i una de sorra.
Doncs comencem amb la tertúlia, a veure quines coses noves ens aporten. I si us sembla, per situar-nos, comencem connectant un moment amb la redacció de VilaWeb. Allà hi tenim Josep Nualar Casulleres, que ens pot ajudar a entendre una mica millor això que parlàvem, no? De com ha quedat aquesta llei d'amnistia, quins són aquests canvis. Bon vespre, Josep.
Bon vespre, què tal? Com esteu?
Doncs mira, aquí, debatint una vegada més sobre la llei d'amnistia. Això que et deia, quins són aquests canvis més significants d'aquest text? Són petits canvis, en realitat, entenc, i no s'ha aconseguit tot el que volia Junts en el seu moment.
Sí, és veritat, això no s'ha aconseguit tot el que demanava, el que exigia Junts quan va votar el 30 de gener passat en contra del text que s'havia acordat, que havia sortit aleshores de la Comissió de Justícia. No s'ha aconseguit perquè les dues demandes, o la demanda principal per part de Junts, era que l'exclusió de terrorisme s'eliminés d'aquesta llei d'amnistia. Que no digués que el terrorisme ha de quedar exclòs, perquè això dona, com hem pogut anar veient, dona molt joc als jutges espanyols, els del Tribunal Suprem i els de l'Audiència Espanyola, per poder fer imputacions, investigar a gent, intentar entrebancar l'aplicació de la llei d'amnistia sobre una gent concreta, no? I que és força gent la que pot arribar a ser afectada per aquestes investigacions per terrorisme. Aquesta exigència no s'ha complert, és a dir, el PSOE no ha cedit en aquest sentit. El terrorisme consta com a exclusió i això jo crec que és una primera cosa remarcable. Podem dir que aquest text que s'ha aprovat en la Comissió de Justícia del Congrés, amb segurament tota seguretat, és el text definitiu d'aquesta llei d'amnistia que s'acabarà aprovant previsiblement a finals de maig pel ple del Congrés, finalment. I podríem dir doncs, que l'estat espanyol serà el primer estat europeu que fa i que regula una amnistia amb l'exclusió de terrorisme, perquè la Comissió de Venècia fa pocs dies va aclarir que l'exclusió explícita del terrorisme era una cosa ben estranya dins de les amnisties en molts casos arreu del món, no només a Europa, però que en el cas d'Europa no hi havia hagut, no hi havia precedents d'aquest tipus, no? No només terrorisme, sinó també el delicte de traïció, que és l'altra gran qüestió de per què hi ha aquest delicte com a exclusió de l'amnistia. Aquesta era una altra exigència de Junts, aquesta tampoc s'ha complert, traïció i consta com a exclusió. Ara veurem els condicionants de terrorisme i de traïció, que això és la cosa una miqueta nova i que potser es pot analitzar. Però el fet és aquest, no? I jo crec que aquest és el problema, aquest és el gran problema. És a dir, tota la discussió de si el tsunami o l'operació Judas poden estar inclosos o exclosos de l'amnistia, tota aquesta discussió, totes aquestes voltes que durant tantes setmanes i mesos anem donant sobre això, tenen el problema en el fet de que hi siguin aquestes exclusions. Quan el dret internacional diu clarament que no tenen per què ser-hi, no? Llavors, que hi siguin és una exigència política del PSOE que al final s'ha acabat assumint. Ara, el fet de que s'exclogui el terrorisme és no qualsevol forma de terrorisme, sinó que sigui allò que es va especificant dins de l'article, que s'exclouen els casos de terrorisme que atemptin, que hi hagi actes que atemptin greument contra els drets humans i que estiguin contemplats dins de la directiva europea contra el terrorisme, etc. És a dir, es fa una remissió al dret europeu i al dret internacional sobre els supòsits en què el terrorisme hauria de quedar exclòs. Aquests supòsits no encaixen amb el tsunami ni tampoc amb l'operació Judas, però sobretot amb el tsunami no hi encaixen de cap de les maneres, no? El que es fa és eliminar la referència al delicte de terrorisme en el Codi Penal espanyol. I aquesta és la novetat pel que fa a l'exclusió del terrorisme en relació amb el text que coneixíem fins ara. Ara, això què vol dir? Això vol dir que tenen menys marge de maniobra els jutges espanyols per impedir l'amnistia als investigats per terrorisme en el tsunami? Aquesta és la gran qüestió, no? Des del meu punt de vista, i això aquí tenim un jurista que en sap molt d'això, que és el Josep Costa, segurament ho podrà desenvolupar millor, però a mi em sembla que no, perquè la Directiva Europea de Terrorisme ja va ser transposada en el Codi Penal espanyol del 2019. És a dir, es fa una referència a la Directiva Europea de Terrorisme, però d'entrada el Codi Penal espanyol ja ha assumit aquesta Directiva Europea de Terrorisme. I, a més, que aquesta Directiva Europea de Terrorisme, si llegim l'article 3, que és el que parla dels actes que serien característics o que caracteritzarien o definirien el que és terrorisme, els anem llegint i no crec que sigui gaire més garantista que el que diu el Codi Penal espanyol, perquè defineix una àmplia llista d'accions i d'actes que crec que també fan que la Directiva Europea, diguéssim, faci una descripció del que és terrorisme també d'una manera força vaga i força líquida, diguéssim, no? I que es pugui... I que la mateixa definició que fa la Directiva Europea de Terrorisme pot donar aquest marge d'interpretació en els jutges espanyols, si ho volen, eh? Jo crec que la llei actual, tal com està, si l'ha d'aplicar un jutge que no és prevaricador, el que farà és arxivar la causa del tsunami, el que farà és arxivar la causa de l'operació Judas, aixecarà mesures cautelars de seguida que entri en vigor la llei, perquè així ho diu la llei, i en un termini d'un parell de mesos a partir de que entri en vigor, doncs arxivats els casos. Jo crec que sí, que hauria de ser així pel que diu la llei. Però és que aquesta llei, qui l'ha d'aplicar són uns jutges que sí que són prevaricadors. I aquest és el problema que té la llei d'amnistia. Per tant, el problema és que l'exclusió de terrorisme hi sigui, que hi continuï sent. I aquest, des del meu punt de vista, és el gran problema. Després, no m'extendré més, eh? Només apunto un parell de coses que també s'han incorporat en aquest pacte de Junts, Esquerra i el PSOE sobre el text de la llei d'amnistia, que és que el delicte de malversació ha quedat més vinculat directament a que tingués alguna cosa a veure aquest suposat delicte de malversació, aquesta investigació per la malversació, amb les consultes del 9-N i de l'1 d'octubre. Que és el que demanava la Comissió de Venècia que es fes, que hi hagués més... Aquest vincle s'establís d'una manera més clara, no? I això queda així, queda dit així, no? I pel que fa al delicte de traïció, doncs és una mica semblant al cas del terrorisme, eh? Perquè la traïció hi és aquí si el dret internacional no fixa els delictes de traïció com una línia vermella de les exclusions de les amnisties. Per què? I és perquè el PSOE vol que hi sigui, no? La referència en el Codi Penal espanyol en el cas de la traïció continua, però es mira d'acotar amb el que el dret internacional diu que són aquestes violacions greus de drets humans, o que en aquest cas, en el cas de traïció, diu que hauria de ser que s'exclogués de terrorisme només en els casos en què hi hagués una invasió de l'Estat, no? I en aquest cas, doncs, home, l'operació Volkhov, els 10.000 soldats russos no van arribar a envair res, no? No els vam veure per enlloc. Llavors, suposo que en aquest cas, doncs, no seria un cas d'exclusió de l'amnistia, no? Però, per tant, diguéssim que aquests serien, a grans trets, els canvis més importants que s'han introduït, que tampoc són, com deies, massa significatius, no són massa importants, perquè aquestes exclusions es mantenen. Jo diria que la llei d'amnistia finalment serà una realitat, diguéssim que això ja és tot un assoliment, per part de l'independentisme. El fet que hi hagi una llei d'amnistia no fa gaire temps enrere, fa un any enrere no ens hauríem imaginat que hi hauria una llei d'amnistia. Per tant, jo crec que això és un assoliment. El que passa que és un assoliment al qual s'ha arribat per una qüestió d'aritmètica parlamentària, de números polítics, de contrapesos polítics al Congrés espanyol, no? I de necessitat de disposar d'uns vots, i s'ha arribat a aquesta situació. Jo crec que el PSOE ha concedit la llei d'amnistia, però després no ha volgut cedir en els termes d'aquesta llei d'amnistia. I ha acabat sortint una llei d'amnistia que té aquesta anomalia, crec jo, des d'un punt de vista d'aquesta comparativa que fa la Comissió de Venècia a nivell internacional, de que hi hagi l'exclusió de terrorisme i de traïció, i també és una amnistia que, allò que sempre s'havia pensat que l'amnistia havia d'estar vinculada a l'exercici del dret d'autodeterminació, havia de ser el punt de partida de l'exercici del dret d'autodeterminació, és una amnistia que, des d'un punt de vista literal, és més una amnistia de passar pàgina i de reconciliació i amb una gran apologia del constitucionalisme, diguéssim, no? Que és el que ha tret pit avui el ministre Bolaños quan ha presentat i l'acord, no? I ha celebrat aquest acord. Jo crec que aquesta amnistia, de moment, és una amnistia més de punt i final que no de punt de partida del que hauria de ser l'exercici del dret d'autodeterminació, no? Que això també depèn d'altres coses, que sembla que estan en marxa d'una manera més o menys secreta, d'unes converses, de taules de negociació a Suïssa, amb mitjancers internacionals, però això ara mateix és una cosa que se'n sap molt poca cosa i que és molt inconcreta, no? L'amnistia que tenim a dia d'avui és aquesta.
Perfecte, Josep. Doncs, situats, entrem al debat nosaltres aquí. Moltes gràcies.
A vosaltres, endavant.
Josep Costa, opines més o menys el mateix que...
Sí, que no. Jo crec que ho ha explicat bastant bé, en Josep. Sobretot quan ha explicat que la gran polèmica sobre el terrorisme i tot això, al final ha quedat en res, diguéssim, en el sentit que, ara, si m'ho permeteu, ho diré en termes tècnics, el delicte de terrorisme és un delicte harmonitzat a nivell europeu. Què vol dir un delicte...
Ens ho expliques als altres?
Què vol dir un delicte harmonitzat a nivell europeu? Doncs que el Codi Penal i la Directiva Europea sobre Terrorisme diuen el mateix.
Vale.
Per tant, dir que abans s'amnistiava el Codi Penal i ara s'amnistia la Directiva de Terrorisme és dir el mateix.
Però en el Telenotícies avui han explicat que havia com diferències...
És un mite, això. És a dir, jo he vist avui juristes reconeguts que donen entrevistes i fan d'analistes pel món dient bajanades sobre això. És a dir, el delicte de terrorisme és un delicte harmonitzat, que vol dir que els codis penals d'Europa estan homogeneïtzats per la política europea comuna sobre aquest tema. És a dir, com ha explicat, a mi més en Josep ja ho ha explicat, el delicte de terrorisme en la Directiva Europea de Terrorisme està definit exactament igual com en el Codi Penal espanyol, i en vàrem parlar la setmana passada, per les finalitats polítiques. No? És a dir, en el cas de la Directiva Europea també es parla d'una sèrie de conductes que, per les finalitats polítiques d'aquelles conductes, esdevé terrorisme.
Sí, és
a dir,
però...
la qüestió és la mateixa i la llista de la Directiva Europea és llarguíssima i també té coses que ningú associa amb terrorisme. Uh-huh. Perquè, clar, a veure, la gent associa terrorisme en delictes de sang.
Mm-hmm.
Sí o no?
Sí. Bueno, això ho vam parlar la setmana
passada. Crec que a nivell popular, la gent no li encaixa res de tot això que s'està dient del terrorisme perquè es relaciona amb delictes de sang. És a dir, i clar, el terrorisme que no és o que no contempla o que no té remota vinculació amb delictes de sang, la gent li sembla com una cosa distòpica, no? És a dir, però què estàveu dient, no? Però la realitat és aquesta. La realitat és que a nivell espanyol i també a nivell europeu el terrorisme es vincula o aquest concepte s'amplia a moltíssimes coses que no tenen a veure amb delictes de sang, ni amb violència, ni amb, diguéssim, res del que... Ni amb bandes organitzades, perquè ara es desvincula de les bandes organitzades, també. O sigui, s'ha harmonitzat a nivell europeu el terrorisme, i la setmana passada ho comentàvem, arrel de tot el terrorisme jihadista, dels llops solitaris, de les noves formes, no? És a dir, els terroristes que no tenen bombes, els terroristes que no tenen armes, sinó que terroritzen la gent d'altres maneres. I, per tant, clar, això ens ha arrossegat a uns conceptes que no tenen res a veure. Ni, jo crec que ni tan sols els deu recollir al diccionari, encara. No? Aquesta comprensió jurídica a nivell europeu de que el terrorisme és qualsevol cosa que ens faci por, no?
Bueno, a nivell periodístic, per exemple, jo recordo casos com els de la BBC que es negaven a fer servir des d'un punt de vista periodístic el terme terrorisme, fins i tot en casos on sí que quadrava amb la idea que tenim tots de terrorisme, amb atemptats i tal... hi ha hagut i molts periodistes que han posat en qüestió la semàntica mateixa de fer servir la idea de terrorisme per poder informar. I hi ha periodistes que parlen de que l'ús de la paraula terrorista és desinformació. Per tant, fins i tot en casos on potser tots estaríem d'acord que és el que entenem com a terrorisme, no? Però bé...
El terrorisme sempre són els altres.
Clar.
En resum, diguéssim.
Tornant a l'amnistia, entenc que la majoria de gent el que es deu estar preguntant ara és, però llavors... tots són amnistiats, no són amnistiats, com queda tot plegat? És a dir, suposo que és el gran dubte que té tothom, quan començarà a aplicar-se. De fet, avui calculàvem a VilaWeb, no?, que si tot va segons el previst i el PP allarga 2 mesos al Suprem, estem parlant que aquesta llei s'aprovaria al Congrés de Diputats per allà al voltant del 21, 22, 23 de maig. Tenen 2 mesos els jutges per aplicar-la, per tant estem parlant de per allà el juliol estaria aplicada.
Jo crec que, és a dir, podem donar per fet que malauradament la història no s'ha acabat, diguéssim, no? És a dir, que encara seguirem amb aquesta història de l'amnistia que ens tindrà, amb aquest correlet de l'amnistia, ostres, que ens tindrà avorrits i atabalats ja una temporada més. Jo crec que dono per suposat que el PP allargarà això perquè l'aprovació de l'amnistia sigui el primer cartell de la campanya electoral de les eleccions europees.
Clar, que són el juny, vull dir que coincideix tot plegat.
Vull dir, si són el 9 de juny, la campanya electoral comença l'última setmana de maig, vull dir que és, l'aprovació de l'amnistia és l'últim, el primer cartell de la campanya, perdó. I després, això els hi permet una altra cosa, que és que en el diguéssim, en el tema dels exiliats i de Puigdemont i Comín, si són candidats a les eleccions europees i són elegits, aleshores el termini de 2 mesos s'acaba després de la finalització del mandat de la Comissió... Perdó, del Parlament Europeu. Què vull dir amb això? Que s'acaba el termini per aplicar l'amnistia, s'acaba després que s'acabi la seva immunitat com a parlamentaris europeus en cas que no siguin reelegits.
Perquè avui, avui Turull ja ha dit que Puigdemont...
Sí. O en cas que la Junta Electoral, el Tribunal Suprem, el Tribunal de General...
Tornem enrere!
No els permet... La presidència del Parlament Europeu no els permetin continuar d'eurodiputats.
M'esteu...
Si fos el cas que no els permetessin ser eurodiputats la pròxima legislatura, el tema de l'amnistia s'acabaria abans de... Perdó, s'acabaria després del seu mandat com a eurodiputats.
M'esteu fotent el vespre a l'aire. De veritat, no, basta, prou. Prou. He escoltat en Josep, ens ha explicat tot molt ben explicat, en Casullera, perfecte. Ara ha fet unes matisacions molt necessàries. El nostre Josep Costa incorpora presente. I ara m'esteu dient que ens passarem 2 mesos més parlant de l'amnistia. Em nego. No vinc més. No vinc més. Prou.
Perdó,
no.
Albano, perdó. 4 mesos.
4 mesos.
2 mesos de tramitació al Senat i 2 mesos de discussió judicial sobre la seva aplicació.
Fa sis anys que estem... amb la repressió, amb la persecució, amb els sumaris... Ens hem tret tots mitja carrera de dret abans... Hòstia, sabem lo que són les cautelars, sabem lo que són... Molt bé, jo estic molt bé, molt content.
Però l'heu d'acabar, els que no lo teniu, l'heu d'acabar, la carrera
No. Jo, si d'això, ja, qui vulgui que s'apunti, no. Estic intentant fer una mica de broma, però...
No, és que no és broma, jo estic com tu.
És a dir... Molt bé. Probablement havia de ser una fase que s'havia de passar, no? Després del 2017 va venir la repressió, vam haver de mullar-nos, vam haver de defensar la gent. Hòstia, molt important. Vull dir, un moviment polític que pateix repressió ha de ser capaç d'organitzar-se i donar resposta. No estic dient que no, però fins quan estarem? Hòstia, vam estar amb els indults, la vam ballar amb els indults, la vam ballar amb la reforma del Codi Penal, ara la ballarem amb l'amnistia. I la meva pregunta és, quan parlarem del futur d'aquest país i del futur del moviment independentista? El moviment independentista existeix no per aconseguir indults, no per aconseguir reformes del Codi Penal, no per aconseguir... Existeix perquè els espanyols ataquen. I no han parat d'atacar ni un sol dia des de l'1 d'octubre de 2017. I la meva pregunta, i perdoneu-me que m'esperi, però és que... jo vull saber ara què. Quin és el pla? Quin és el pla? Esquerra Republicana seguir obeint al PSOE i de la maneta amb Salvador Illa? El pla quin és? Jo ahir vaig sentir... Perdó, és que m'he embalat. Ahir vaig sentir a Clèries de Junts parlant de la reconciliació. Parlant de que aquesta amnistia era la reconciliació. Això només ho deia Pedro Sánchez fa 4 dies. Espero que sigui un vers lliure, una espècie de Duran i Lleida que se'ls ha colat per allà. Bueno, la CUP està debatint les seves coses, perfecte. Jo, dintre del que cap, respecto molt aquest procés, perquè, hòstia, espero que estiguin pensant bé, perquè tots ho necessitem. La Ponsatí diu que ens explicarà alguna cosa el 23 d'abril, l'ANC sembla que estan votant ara mateix. És a dir, jo vull parlar d'això, jo vull parlar de quines són les propostes que hi ha per aquest país.
Jo tinc una proposta.
I acabo, ara sí. Jo vull saber, els nostres representants, els representants del moviment independentista, continuaran obeint a l'Estat o hi haurà propostes per tornar a plantar-se i a desafiar l'Estat, com es va fer l'1 d'octubre. Ja està, ara sí que... Però ho havia...
No, jo estic absolutament d'acord. És a dir, jo també n'estic fart ja de parlar de l'amnistia.
I potser la gent farta d'escoltar-nos a tots plegats.
I estic segur que la gent farta d'escoltar-nos. Per tant, escolti'm, jo estic fart ja d'amnisties i de collonades. Perquè no varen fer l'1 d'octubre per ser amnistiats, però va fer l'1 d'octubre.
És que no? Això...
Hi ha una frase avui... que m'ha tocat els collons, perdó que ho digui malament, m'ha tocat els nassos. Una de les noves aportacions, de les noves aportacions a la llei d'amnistia, que s'ha aprovat avui, és una frase que diu que cal que totes les persones que varen participar en el procés independentista siguin amnistiades. És a dir, parla del procés d'independència en passat. Clar. Perquè, clar, si totes les persones que han participat o que varen participar en el procés independentista han de ser amnistiades i l'amnistia s'acaba el 20 no sé quants de novembre de l'any passat, era?
Sí.
O el 13 de novembre de l'any passat, vol dir que el procés independentista s'ha acabat. És a dir, la llei que votaran els diputats independentistes diu que el procés independentista s'ha acabat. Vale, i que per això amnistien a totes les persones que hi varen participar. Hi ha prou. Vale. És a dir, el que s'ha acabat... és la seva carrera política. És a dir, avui, la llei d'amnistia que voten avui és llei de punt i final de la carrera política de la classe autonòmica de l'1 d'octubre. Al carrer tots. Ja sabem el que són capaços de fer. Ja ho sabem. Han arribat fins aquí. Aquesta és la llei de punt i final a la seva carrera política. Perquè ja sabem que no tenen cap pla per fer la independència. No saben com fer-ho. No s'atreveixen a fer res que els posi en risc. Prioritzen la seva comoditat i la seva seguretat personal per davant de la llibertat d'aquest país. Per tant, escolti'm, sí, punt i final a la seva carrera política.
He fet enfadar en Josep, i era el que volia, també. A mi m'agrada molt el Josep tècnic, quan li pregunto, hòstia, això, tal, tal, però també m'agrada molt quan s'enfada, perquè al final crec que hi ha molta... Mira, l'altre dia em van convidar a una xerrada a Guissona. Hi havia allà la gent i el primer que va dir un... Bueno, va, que estem tots cremats. És a dir, hi ha un emprenyament important a dintre del moviment independentista i jo quan escolto en Josep cabrejar-se dic, necessito que hi hagi gent prou cabrejada amb la situació, que no la prengui com a normal. I veig que dintre dels nostres representants... Jo no sé si és el punt final de les carreres o... el que a mi m'agradaria és que aquest punt de, vinga, ja està, l'amnistia, ens permetés que tothom, ara sí, anem a suposar que, escolta'm, va, potser...
Hi ha una cosa que diu...
Tu dius, han votat el punt final. Imagina que ells te diuen, no, mira, votem això per treure'ns el marron aquest de sobre, perquè hi ha gent que se'n beneficiarà, i segurament és així, i sí, els hi diem el que vulguin al PSOE, i després nosaltres farem la nostra. Vale. Això quan es vota? La setmana que ve?
La setmana que ve,
vale,
en principi...
Pues, al cap de 2 hores han de convocar una roda de premsa. Jo els hi dono un marge d'oportunitat. Josep, tu, això, dius,
no,
tu dius, ja no,
no
serveix
això
per
no cola ja. Això no cola ja. Bueno, perquè això és el que ens varen enredar amb el judici. És a dir, que varen anar com a xaiets a Madrid a demanar perdó pel que havien fet, per veure si el Suprem els hi perdonava la vida o els hi feia una pena més baixa, i nosaltres els hi vàrem disculpar, perquè pensàvem, bueno, davant el tribunal fan com que estan penedits del que han fet, però en realitat són els nostres líders i tal, i que quan surtin de la presó tornaran a les barricades. I què ha passat? No, que el que deien davant el tribunal era la veritat, era el que pensaven de veritat.
Vale. Bueno.
I per tant, escolti'm, no, jo, això de que ara, diguéssim, fan coses, no? Voten una llei, que és una llei de punt i final, que és una llei que la Comissió de Venècia del Consell d'Europa ha dit, i ha deixat per escrit, el Consell d'Europa, no és poca cosa, ha deixat per escrit que la seva legitimitat, la seva validesa, fins i tot, depèn del supòsit polític que la motiva, que és la reconciliació després d'un conflicte que ja s'ha acabat, o que es vol posar fi en aquest conflicte amb aquesta reconciliació, i que diu que tota la seva arquitectura es fonamenta en que serveixi en aquest objectiu de la reconciliació. Escolta, això ho diu la Comissió de Venècia, molt bé. Després ho diu en Pedro Sánchez. Vale, molt bé, d'acord. Després ho diu en Bolaños, que és el discurs del PSOE. Però, escolta, però és que ho acaba de dir el portaveu de Junts al Senat. També, que és una llei de reconciliació. Però què està passant?
Vale.
I una cosa més. Jo vull passar pàgina de l'amnistia dels nassos. Però el que no vull és que la següent pàgina siguin els pressupostos d'en Pedro Sánchez, que és el que ha dit en Clarías, també. Que després de l'amnistia venen la negociació dels pressupostos. I m'hi perdonin, vull dir, si hem de canviar l'amnistia pels pressupostos, jo prefereix l'amnistia.
Jo, perdoneu, però potser jo sóc això que ha dit en Clarías... No és Clarías?
En Clarías. En Clarías és el portaveu de Junts al Senat.
Vale,
no,
però
no,
a mi...
No és un franc tirador. Ningú l'ha autoritzat, l'ha desautoritzat.
Vale. Per això dic. Mira, jo...
Potser... ningú l'ha desautoritzat. És que el vídeo d'aquesta història... O sigui, el que es diu en el Senat, ningú se n'entera.
Home, d'aquest vídeo sí, perquè n'ha corregut moltíssim. Perquè, però, a més...
És que l'ha penjat Junts. És a dir, és que el servei de premsa ha penjat aquest vídeo a les xarxes.
Clar, no només si està penjat el vídeo... Mira, ara
la... vol dir que el servei de premsa de Junts tampoc l'ha desautoritzat.
No.
És a dir, hauríem pogut... Mira, aquí ha relliscat, no posem aquest vídeo.
I entenc que Clarías segueix sent senador. Vull dir, en una cosa tan sèria en la que ens juguem, i molta gent s'ha jugat, justament allò que és el que, en teoria... l'amnistia vol solucionar. Ostres, que ens hem jugat la vida, que això ha impactat molt a la vida de les persones i tal i qual. Home, jo crec que si algú, un senador, s'alia amb el PP, amb el PSOE, perquè això és el que ha fet, aliar-se, o sigui, comprar el relat sencer... Mira, fins i tot te diria una cosa, crec que ni els d'Esquerra havien parlat de reconciliació, que ho deien, però la paraula concreta, i això té molta importància per això, però bueno, jo no em vull, no, però, vull pensar que és un franctirador. Aviam, però, si
Lluís
encara...
En Lluís Puig també és un franctirador.
Bueno, vale, doncs pues, sembla ser que hi ha... hi ha una part de Junts que són els Duran i Lleida, que sempre ha hagut. No sé si esclaries o no, però...
En Lluís Puig, amb tots els respectes, perquè és un exiliat encara, en Lluís Puig és la persona, l'exiliat, que... dona nom, Puig-Gordi, dona nom a les principals sentències dels tribunals europeus de la batalla de l'exili. És a dir, les victòries més importants que ha tingut la batalla de l'exili porten el nom de Lluís Puig. Lluís Puig l'altre dia va dir: no hi ha alternativa a l'amnistia. Que és com dir...
Vale.
És com dir que no hi ha alternativa a què?
Bueno, a la reconciliació, no.
En el PSOE. Vale. No hi ha cap alternativa al PSOE. Vale. No, però al final de l'entrevista deia: si s'aprova l'amnistia, és com passar pàgina del 155, és com el PSOE es fa perdonar donant-nos l'amnistia, i a partir de l'endemà de l'amnistia ja podem governar amb el PSC. És que deia això.
Vale. Jo...
és a dir, si aquest és el pla... Que pleguin tots.
Vale, vale. Anem a suposar...
Em
fa suposar...
gràcia que avui l'Albano intenta frenar el cos.
No, perquè jo l'he punxat. Jo l'he punxat, perquè... No, però Jo el que volia posar sobre la taula, i no només per punxar el Costa, sinó per punxar-nos els uns als altres, els uns als altres com a moviment polític, és dir, necessitem que en algun moment es produeixi un reset. Jo no sé si, com dius tu, cal que pleguin tot. Primer perquè no plegaran i llavors un altre cop tindrem el problema.
Escolta, perdó. La classe política que va fracassar amb la reforma de l'Estatut del 2006, sortosament, estan tots desapareguts.
Vale. Però jo el que vull dir... O sigui, el que jo necessito... A mi m'agradaria molt sortir d'aquí de la tertúlia que diguin, mire, Clèria, vostè no pot passar-se pel forro mig moviment independentista, vostè no pot continuar sent portaveu del Senat, fora. A mi m'agradaria això. Diria, hòstia, mira que bé. A mi m'agradaria que Esquerra Republicana deixi d'aliar-se amb el PSC, després parlarem dels pressupostos, per pressionar a tothom i fer-li el caldo gros a Alejandro Fernández. És a dir, hi ha un munt de coses que m'agradarien, però independentment d'això, com podem fer, i és la meva pregunta, a mi, si plega o no plega aquell senyor, si... De dir, i si ens conjurem tots? I després cada un que apreti a fer dimitir a qui sigui, però conjurem-nos tots en obligar els nostres representants, siguin els que siguin, que ens expliquin quin pla tenen per a aquest país. Quin pla té Esquerra Republicana davant el dèficit fiscal que continua actiu com sempre ha continuat. Vull saber el pla, perquè el pla no és sortir en una roda de premsa a dir que el dèficit fiscal és terrible i compromet el futur d'aquest país i el dia següent pactar amb els que infligeixen el dèficit fiscal. El pla no vull que sigui constantment veure aviam quina és la següent batalla jurídica a Brussel·les, que també que s'ha de fer. Però, ostres, necessitem un pla com un moviment. Jo el que em nego a acceptar és que, de veritat, el punt final aquest. Te dic més. Puc entendre que en un exercici de pragmatisme brutal, de dir, mira, votem que sí, votem el punt final aquest que vol això i tanquem el capítol i obrim un d'altre. Bueno, escolta'm, si s'ha de fer, però, si tu has d'anar...
És que no funciona.
Bueno, veurem.
No, jo... És que continuen sent hostatges del PSOE. És que continuen sent hostatges del PSOE. I ja ens ho han dit. I, és a dir, en els últims anys hauríem d'haver après que quan algú té un atac de sinceritat, prendre'ls seriosament. És a dir, no digue, ah, no, bueno, això és una cosa que no estava prevista, se li ha escapat, això, no? És a dir, l'altre dia, en Sergi Sabrià, que és el ministre de propaganda del governet, va dir que després de l'amnistia caldrien indults i caldrien altres reformes del Codi Penal. És a dir, que vol dir que la comèdia continuarà per aquí. Perquè al final... És a dir, si es presenten prejudicials i es presenten recursos d'inconstitucionalitat a la llei d'amnistia, que es farà, que tots sabem què passarà, i avui ha quedat claríssim per tothom que aquesta amnistia, qui beneficia i qui no beneficia aquesta amnistia, ho decidiran exclusivament els jutges i ho decidiran quan els hi plagui decidir-ho. Per tant, que això es pot allargar tota la legislatura... O sigui que potser ara es dediquen a aprovar pressupostos i a negociar nous models de finançament. La recepta per acabar amb l'espoli fiscal és la reforma del sistema de finançament, on ens ho han dit clar.
Sí, però tots sabem que no reformaran res.
Bueno, però és que si abans demanaven un referèndum impossible, ara demanen una reforma del finançament autonòmic impossible. O sigui, ja les rebaixes són constants.
Parlant molt de què ha dit Clarías... Tenim que ha dit Clarías, el vídeo aquest famós que va tuitejar ell ahir i que va retuitejar Junts, l'Aleix ens el posa.
Usted en el año 2021 acordaron con Esquerra Republicana de que cada 4 meses se reuniría una comisión para ver cómo iban las inversiones. Oiga, pues han visto poca cosa, claro, han visto tan poca cosa que no se han reunido nunca en esta comisión. Pero como tienen tantas mesas para reunirse, les pasa que ya no saben en qué mesa encontrarse. Pues tal vez menos mesas y más fets. Menos mesas y más hechos. Menys taules y más fets. Y es lo que no se ha visto. Y por esto ha de cambiar. Menos mesas y más hechos. Y esto es lo que Junts per Catalunya vamos a hacer que esta legislatura vaya así si ustedes quieren legislatura. Nosotros la queremos. Porque creemos que estamos en un momento clave hay una amnistía por delante muy importante, una amnistía de reconciliación, y el que no le guste que se aguante, porque la democracia es esto. Pues escolta, això s'ha acabat el bròquil i vamos por la amnistía, por la libertad, y para que haya unos presupuestos sociales al servicio de las personas.
Jo sembla que no ho hem tret de context, no?
I... Bueno, no, jo tinc aquí, ho ha publicat el diari El Punt, és una amnistia de reconciliació. I a qui no li agradi que s'aguanti. Bueno, escolta'm...
A mi no sí, m'agrada, i no pots aguantar-me.
Bueno, bàsicament, perquè... o sigui... Una cosa és, mira, escolta, el pragmatisme i hem hagut de fer president al PSOE... Lo que, bah. Ara, ajudar al PSOE, ajudar-lo a trencar l'independentisme, a ficar-lo en una caixa perquè no torni a sortir en 50 anys, això no pot ser. Però, bueno, jo crec que ens estem una mica potser liant. Jo ja sé que potser no és, soc ingenu, potser no és un franctirador, potser hi ha un agent de Junts que ha dit ara toca Duran i Lleida i l'anem. Ves a saber, jo tampoc conec com funciona Junts. Jo el que vull dir és que els hem, com a moviment, d'obligar a dir, a respondre una cosa. Accepten el marc actual i accepten la submissió a la que l'Estat submet a Catalunya, sí o no? Ara mateix no veiem cap proposta que faci pensar que hi ha algú que es vol plantar discursivament, que es vol plantar políticament, que vol generar idees que encomanin al moviment independentista les ganes de plantar cara, les ganes de no acceptar l'inacceptable, i que ja estem farts d'enviar diputats i senadors a Madrid a explicar el dèficit fiscal. Perquè no té cap sentit anar a explicar al Senat el dèficit fiscal i a queixar-se al Congrés del dèficit fiscal quan aquí, a Catalunya, tu pactes amb els responsables del dèficit fiscal. Jo quan... Escolta'm, i al final, Josep Txell, el que haguem de fer els ciutadans i el moviment independentista ho haurem de fer amb les eines que tenim, amb l'estat que tens davant i amb el que tens al voltant. I el que tenim al voltant són aquesta gent. Tu ho has dit moltes vegades.
Haurem de fer endreça. Haurem de fer endreça.
Bueno, això és el que dic, que s'ha de fer endreça. S'ha de fer endreça, s'ha d'obligar a fer endreça, perquè és veritat que si no aconseguim generar noves idees, generar demandes, generar indignació, compartir la informació que se'ns amaga, pues és molt còmode seguir de portaveu del Senat, no sé quan es cobra, però vull dir, clar, és molt còmode seguir endollant els teus amics als centenars de càrrecs que té la Generalitat per repartir entre els que tenen carnet de partit a la boca. Per tant, l'única manera de curtcircuitar aquestes dinàmiques és que els hi surti més car. I jo crec que l'única manera que els hi surti més car és que s'obrin debats. I per tant, quan sento aquests dies, arrel de lo de l'ANC, arrel de lo de la Ponsatí, no, és que cal unitat. Unitat per què? Per obeir a Salvador Illa. Jo a obeir el Salvador Illa no vaig amb ningú, ni amb la meva mare. I per tant, unitat... la unitat haurà de ser el resultat de que trobem la resposta a obeïm o ens rebel·lem.
Els que defensen la unitat d'Espanya són els unionistes, no?
Ah, clar.
Escolta'm, jo de la unitat, que em diguin quina unitat, ja. Perquè sí, la reconciliació, que em diguin quina reconciliació, perquè jo no vull reconciliar amb ningú. O sigui, al final, clar, és que si no, arribam ja a acabar arraconats en aquest corralet de dir, bueno, hi ha uns senyors que no ens volen reconciliar amb nosaltres, que són els jutges i que és l'extrema dreta i tot això, aquests no ens volen reconciliar. Aquests ens volen esborrar del mapa. Que és el contrari de la reconciliació. El PSOE diu que es vol reconciliar, que és la manera d'esborrar-nos del mapa amb vaselina i amb anestèsia. Els independentistes no ens volem reconciliar amb Espanya. Els independentistes volem ser bons veïns amb Espanya, però cadascú que seu. I per tant, escolti'm, els marcs mentals i els relats, jo animaria la gent, no sé, també a fer el combat de les idees i del relat. Que la gent comparteixi la tertúlia, que la gent comparteixi els vídeos que passen per les xarxes, els d'octubre, els vídeos que tenen sentit en el que diuen, que no diuen coses bujarrades o fakes, que també n'hi ha, però que tinguem idees, que tinguem relat i que tinguem una capacitat discursiva de desmuntar tot el marc del retorn a la normalitat autonòmica. Avui ara venia, quan venia cap aquí, venia escoltant una tertúlia de Catalunya Ràdio.
Jo no ho faig.
I estaven tots d'acord, els subvencionats d'Esquerra i els subvencionats d'altres partits i els del PSC, estaven tots d'acord amb el titular de La Vanguardia, que diu que l'amnistia posa fi al procés. El director de Nació Digital deia que està d'acord, que l'única discussió és si el procés es va acabar el 27 d'octubre o el dia de la sentència del procés o el dia de les eleccions de no sé què. És a dir, però que no hi ha cap dubte, i ningú l'ha contradit, que no hi ha cap dubte que el procés s'ha acabat.
Ara us provocaré una mica, però amb una cosa curta, ¿vale? I és... Però llavors la gent us dirà, està molt bé criticar, però què proposeu?
Escolta'm, jo proposo, per començar, no empassar-se... O sigui, mira...
No, però sabeu que és una cosa que sempre us diuen.
Bueno, per això estem aquí. Per exemple...
Quan però, jo un dia ho vaig dir, ara ho diré. El dia que entri en vigor l'amnistia, acabar tots detinguts. Això és el que proposo jo.
Mira, he fet una proposta.
I jo també faig una proposta. El tinglado autonòmic es basa en la mentida. Es basa en el control ferri de la comunicació. Es basa en comprar periodistes. Es basa en comprar editorials. Es basa en ficar a dits càrrecs de carnet en els mitjans de comunicació públics. Segurament en més coses. Però per mi, que jo m'hi dedico al tema de la comunicació, aquesta és una cosa molt important. És un dels grans pilars. Per què dediquen tants diners? Per què els catalans paguem milions d'euros en subvencions a diaris que es llegeixen quatre gats? Per què?
Perquè han fet un ministre de la propaganda.
Perquè han fet un ministre de la propaganda com Sergi Sabrià? És a dir, quan jo dic que cal combatre la mentida, estic dient, i molta gent diu, bueno, vale, aquest vol que comparteixin els vídeos d'octubre. Òbviament, vull que comparteixin els vídeos d'octubre, vull que comparteixin la tertúlia, però justament... La reconciliació es basa en que certes veus i certes idees no arribin a la gent. Que el que arribi a la gent sigui les quatre coses que diuen els ministres de propaganda i els tertulians que cada matí reben al telèfon, i això és així, l'argumentari del partit. Que amb això sol... Que és aquest l'únic problema? Evidentment que no. Hi haurà gent d'altres àmbits que potser fa altres propostes. La meva proposta com a persona que se dedica a la comunicació és que un dels grans pilars, jo no sé si dels tres grans pilars de l'ocupació de Catalunya per part de l'estat espanyol, és la manipulació informativa des de temps immemorials. Bueno, doncs jo proposo... vosaltres ho dieu, cada vegada al final d'això en part diu, Vilaweb ho necessita, nosaltres sempre diem no sé què, és a dir, estiguem al voltant de la gent, i de la gent que està fent coses, perquè malgrat tots els endollats que hi ha per tot arreu, per sort, fora d'aquesta maquinària d'endollats, també hi ha una quantitat bastant gran de gent, no és només Vilaweb i Octubre i Encosta, o sigui, per sort aquest país, doncs hem de trobar la manera de treballar per trencar tots aquests silencis. I aquesta és la meva proposta, i està molt atents. L'altre dia que parlàvem de lo de la ILP, que si són uns friquis, escolta'm, escoltem els friquis, escoltem totes les idees que es posin sobre la taula per trencar la dinàmica i la inèrcia de, bueno, pues... Jo crec que ho podem fer.
Aquests dies ha triomfat una mica la facècia aquesta de...
Hòstia, els pagesos...
Del cap allà, de fava del PP, aquest, que deia que havíem acabat sent el país del no a tot i tal. I ell deia que ell sí a tot. D'acord. Deixant de banda, entre parèntesi, que és una mica sorprenent que hi hagi independentistes que comprin aquest relat de sí a tot. Per tant, vol dir d'un país precari, de llocs de feina...
Un país on te ho decideixen tot.
Dels serveis, no? De trinxar el territori, d'augmentar la població descontroladament. És a dir, veure, això, deixant de banda, tanc parèntesi. Jo crec que, ja dius propostes, jo crec que amb l'independentisme haurem de ser o haurem de tendir a ser els de sí a tot. Escolti'm, jo, de totes les iniciatives que surten, i ara l'independentisme està una mica en ebullició, que si la ILP, que si la consulta de l'ANC, que si el nou partit d'en Grau Pere... Que... És a dir, tot això són iniciatives que, si ens posem puristes, li trobarem pegues a tot. Però jo crec que estic en actitud de sí a tot. Em sembla bé tot. I que fracassi el que no es mereixi triomfar. Mm-hmm. Però, sobretot, estic en contra de no fer res.
Doncs mira, nosaltres farem una cosa, tinc una proposta.
A veure.
I és que la setmana que ve la tertúlia proscrita fa un any, celebrem un any, i proposem celebrar-ho amb tots vosaltres. És, ara que m'he enganxat un tema, un altre una mica estrany, però la cosa que volíem anunciar-vos avui és que la setmana que ve, dijous que ve, a les 7 de la tarda, us convidem a l'auditori de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de Blanquerna, a Barcelona, aquells que ens vulgueu acompanyar a fer una tertúlia en directe, una tertúlia en la que puguem parlar i ens podeu preguntar allò que realment us preocupa, allò que realment voleu saber més, i que puguem comunicar-nos un amb els altres.
I
que
més potser,
i que potser entre el públic, tu ara ens has fet aquest de vinga, va, vull propostes, potser entre el públic...
Trobem la proposta. Doncs escoltarem les propostes que el públic ens facin arribar. Els subscriptors de VilaWeb rebran avui, si no ho rebut ja, estareu a punt de rebre un correu on tota la informació per poder-vos inscriure-us en l'acte. Si no sou subscriptors de VilaWeb, ja tardeu a fer-vos subscriptors de VilaWeb, com diu el Bartal. Perquè, en principi, l'acte està pensat per ells. La resta, com sempre, ens trobareu a tots els canals de sempre, com cada setmana, a YouTube, a Spotify, a l'Apple, a tot arreu. Podreu seguir una tertúlia una mica diferent, perquè serà això, en directe a les 7 de la tarda. Dit això, que havia denunciat, també vull fer-vos una altra proposta, aquells que ens esteu escoltant, que ens esteu mirant, i és que demà, 8 de març, VilaWeb també fa una tertúlia especial, aquest cop presentada per Clara Ardèvol, i que comptarà amb la presència de Júlia Ojeda, Carme Sansa i Gemma Pasqual per parlar sobre el nacionalisme català i el feminisme. Quina relació tenen? Com ha funcionat tot això aquests últims anys? Elles ho debatran i jo us recomano escoltar-les. Ens veiem la setmana que ve en directe i espero que us hagi agradat aquesta tertúlia. La setmana que ve.